L'arxiu històric del govern i l'administració de la Generalitat el fa pas comptades. Anem descobrint com funciona i quina és la missió de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Avui ens volem centrar en quin és el paper d'aquesta institució com a arxiu històric del govern i de l'administració de la Generalitat. I per fer-ho ens acompanya l'Enric Tarradellas, que és cap de l'àrea dels fons de l'administració. Enric, benvingut.
Bon dia.
I amb ell coneixerem doncs, precisament aquesta vessant de l'arxiu i, com sempre, també ens acompanya el Miquel Pérez, que és responsable de difusió de l'arxiu, amb qui parlarem de l'exposició Justícia i Arxius. Miquel, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, començarem per l'Enric, perquè ens expliqui exactament què és el que significa això, que l'Arxiu Nacional de Catalunya sigui l'arxiu històric del govern i de l'administració de la Generalitat.
Sí, com a arxiu general de l'administració, des de la nostra àrea, de l'àrea dels fons de l'administració, el que fem és conservar i gestionar la documentació que és de conservació permanent de la documentació que està generant la Generalitat de Catalunya. La Generalitat de Catalunya actual, com el seu precedent més immediat, que és la documentació de la Generalitat Republicana.
Mm. Explica'ns què significa o què implica tot això.
D'una banda, implica, pel que fa a la Generalitat Republicana, des de fa molts anys ja s'ha fet una tasca de recuperació de tota aquella documentació. Alguna d'aquesta ja ha vingut transferida pels arxius centrals, però hi ha hagut d'altra que s'ha hagut de recuperar i bé d'altres institucions, com pot ser la Diputació de Barcelona o el cas més famós, que és la documentació provinent del Centro Documental de la Memoria Històrica de Salamanca, que estava allà fruit de l'operació de requisa que van fer les autoritats franquistes l'any 39, la voluntat era la de represaliar totes aquelles persones que tenien una vinculació amb el govern de la Generalitat Republicana. Mm-hmm. I van requisar tota aquesta documentació. I el que ha fet l'Arxiu Nacional de Catalunya és una feina per recuperar tota aquesta documentació i integrar-la al fons 1, que és el de la Generalitat Republicana.
I com es fa aquesta tasca de recopilar, com s'ingressa tota aquesta documentació a l'arxiu?
Bé, d'una part, el que he explicat abans, fent una feina de localització i recuperació d'aquesta documentació i la que ja està generada a partir del restabliment de la Generalitat actual, s'ingressa a l'Arxiu Nacional de Catalunya a través de transferències ordinàries. És a dir, la Generalitat de Catalunya disposa d'un sistema general de la documentació administrativa que marca quins documents han d'ingressar-se a l'Arxiu Nacional de Catalunya. És a dir, ja s'entén com el cicle de vida dels documents, no? Quan un document neix, és el que es coneix com a fase activa, que té un valor administratiu, fiscal, jurídic, i aquest valor al llarg del temps el va perdent per guanyar un valor històric. I aquesta documentació és la que ingressa a l'Arxiu Nacional de Catalunya i gestionem nosaltres.
Per tant, hi ha una criba, no? Hi ha una selecció.
Correcte.
És a dir, que no tota la documentació que genera la Generalitat, no tota es guarda.
Correcte.
I de quins valors estem parlant, per exemple?
La que ingressa a l'Arxiu Nacional de Catalunya és la que té un valor històric. I aquest valor històric no ve determinat per que nosaltres ho diguem. Hi ha una Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria, que és la que acaba aprovant les taules, el que es coneix com a taules d'avaluació documental, que ja determina si una sèrie, o sigui, un seguit d'expedients, es poden destruir o són de conservació permanent pel seu valor històric. Per exemple, no és el mateix les actes del Consell Executiu de la Generalitat que un expedient d'algun ajut que pugui rebre un ciutadà per part de la Generalitat, que també genera documentació que, evidentment, per una qüestió de costos, no tindria sentit conservar-la tota.
Uh-huh. Si haguéssim de posar categories, és a dir, en els tipus d'arxius que hi ha entre tota aquesta documentació, de quins àmbits trobaríem?
Sí, nosaltres tenim documentació de matèries relacionades amb presidència, com he dit abans, tenim els expedients de les reunions del Consell Executiu, les actes d'agricultura, benestar social, cultura, economia i finances, ensenyament, governació, tenim documentació de tots els departaments de la Generalitat, política territorial, o sigui, tenim expedients d'adequació de xarxa de carreteres, de ferrocarrils, treball, justícia, medi ambient, de totes aquelles matèries de les quals la Generalitat exerceix les seves funcions.
Parlàvem abans que la creació de l'Arxiu Nacional de Catalunya el 1980 també us ha dut a recuperar els fons dels presidents de la Generalitat Republicana.
Correcte. Oi? Nosaltres tenim el fons del Francesc Macià i de Lluís Companys. Tenim tant la part institucional com la part privada. I això també ha estat una tasca de recuperació de tota aquesta documentació i sobre la qual fem esforços per descriure-la i fer-la accessible a tota la ciutadania, tant les descripcions com la digitalització de tots aquests documents a través del portal Arxius en línia.
Et sembla que fem una mica un repàs d'aquests presidents i de com ha arribat aquesta documentació a l'Arxiu Nacional de Catalunya?
Sí, les de Francesc Macià i Lluís Companys van ser ingressats fruit de la seva missió que té a l'Arxiu Nacional de recuperar aquesta documentació i, com he dit abans, de custodiar-la i difondre-la. I després, per altra part, tenim la documentació dels presidents de la Generalitat actual. I tenim 5 fons actualment, els del president Pujol, Maragall, Montilla, Artur Mas i el Joaquim Torra, que han estat transferits des de l'Arxiu Central del Departament de la Presidència, que tant l'Arxiu Central del Departament com l'Arxiu Nacional de Catalunya hem fet un esforç perquè nosaltres poguéssim tenir aquesta documentació anés a parar en un arxiu públic, que és un cas que no passa a tot arreu. O sigui, per exemple, en casos propers com són l'Estat espanyol, no tota la documentació dels presidents està en un arxiu públic. Molta d'ella se l'han endut o, per exemple, com el cas del Felipe González, que té una fundació a partir de la qual ell fa accessible aquests documents, però no estan custodiats en un arxiu públic.
I qui s'endú aquesta informació?
Bueno, aquesta...
Qui se la pot endur?
No. Bueno, qui se l'endú són els que estan com a presidents. O sigui, per exemple, tenim el cas ara més que està d'actualitat del president Donald Trump, que es va trobar documentació i molta d'ella era confidencial, era secreta, que se la va endur a casa seva. I llavors això, bueno, suposa un descontrol que es té sobre aquesta documentació. I en el cas de la Generalitat sí que s'ha fet aquest esforç per dir, bueno, doncs tota aquesta documentació per la rellevància de la figura del president i entenent que amb les funcions que exerceix aquesta documentació és pública i ha d'estar dipositada a l'Arxiu Històric de la Generalitat com correspon.
Clar que sí, això és el que podem pensar tots, no? Que és com ha de ser.
Ah.
No que se l'emportin a casa seva, vull
Exacte,
dir que
en
qualitat de què? Si hi han estat fent funcions de president.
Sí.
Bé, en qualsevol cas, Enric, a l'àrea dels fons de l'administració també gestioneu altres fons.
Sí, gestionem, per exemple, el fons de l'administració perifèrica de l'Estat, que és documentació que tenim generada des del 1833 amb motiu de la divisió territorial per províncies de l'Estat.
Mm-hmm.
I que en el traspàs de les competències cap a la Generalitat va acabar adquirint la Generalitat aquestes competències i ha vingut a parar aquesta documentació a l'Arxiu Nacional de Catalunya. També gestionem fons d'institucions. Un dels més importants i que també té una consulta molt elevada és el fons de la presó model, per tot el que va significar la repressió a Catalunya després del franquisme, i nosaltres tenim els expedients dels represaliats que van estar a la presó model a Barcelona del franquisme. I també gestionem fons judicials i fons de l'administració reial i senyorial, com pot ser el cas de la Reial Audiència de Catalunya.
Interessant, eh? Està molt bé. Doncs bé, agraïm a l'Enric que ens hagi explicat com funciona aquesta àrea dels fons de l'administració i ara farem una pinzellada de l'actualitat amb el Miquel Pérez, que és el responsable, com us dèiem abans, de difusió de l'arxiu, amb qui parlarem de l'exposició Justícia i Arxius. Miquel, què podem avançar?
Bon dia. Justament al fil una mica del que estàvem comentant, ja sabeu que en aquest petit apartat, subapartat d'aquest espai que té l'Arxiu Nacional de Faves Comptades, parlem de l'actualitat i ara precisament estem preparant aquesta exposició Justícia i Arxius, que enllaça perfectament amb aquest tema que estàvem plantejant avui. De fet, és una exposició, sabeu que en el vestíbul d'accés de l'Arxiu Nacional acostumem a acollir exposicions que estan obertes en l'horari d'accés al públic, sempre a disposició de les persones que passen pel costat de l'arxiu. Vull dir que sapigueu que hi ha aquest referent pràcticament permanent, pràcticament sempre tenim una exposició. I ara, doncs, a mitjans de febrer comptem inaugurar aquesta, que va ser produïda pel Servei d'Arxius, Biblioteques i Efectes Judicials del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, i que té per objectiu explicar com s'ha organitzat un sistema d'arxius judicials propi a Catalunya a partir del moment que la Generalitat, al voltant de 1991, va rebre les primeres competències per poder desenvolupar aquest sistema propi d'arxius judicials. Per tant, en aquests pràcticament ja 35 anys, el que s'ha fet ha sigut tota una aventura per organitzar un servei d'arxius i gestió documental que fos capdavanter, que donés servei als jutjats, als tribunals i les fiscalies de tots els partits judicials del país, i que ha suposat organitzar 56 centres que controlen un volum enorme de documentació, 318 quilòmetres, i gestionen 180.000 sol·licituds de documentació a l'any. Suposa organitzar un trànsit d'informació realment molt important. Però alhora aquest servei d'arxius, biblioteques i efectes judicials del Departament de Justícia, i aquí ve, diguem-ne, el que ens connecta amb l'Arxiu Nacional, també ha tingut algunes actuacions, ha anat desenvolupant al llarg d'aquests anys algunes actuacions que han estat clau per la conservació de diferents fons, com comentava ara l'Enric, que són de gran valor històric i que en aquell any 1991, quan la Generalitat d'alguna manera se'n va fer càrrec, estaven en una situació realment precària. I per tant es va organitzar tota una sèrie d'operacions de salvament que van acabar amb l'Arxiu Nacional com a receptor d'aquests fons pel seu tractament, per la seva conservació i la seva difusió. I en aquest sentit, sobretot cal destacar els que estaven a l'Arxiu Central del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, els sòtans del vell edifici del Passeig Sant Joan, i a l'Audiència Provincial de Barcelona. I serien principalment dos grups de documents. Per una banda, ja a finals dels anys 90 van ingressar milers de plets, que perquè us feu una idea del volum, ara els conservem en aproximadament 3.800 capses, que són el testimoni de els plets davant de la Reial Audiència de Catalunya entre el segle XVI i el segle XIX en matèria civil. Els que són de matèria criminal es conserven a l'arxiu de la Corona d'Aragó principalment, però aquí tenim els que afecten la matèria civil, i que cal tenir en compte que la Reial Audiència de Catalunya és el màxim tribunal del país durant aquest període de l'època moderna i el segle XIX. I l'altre bloc de documentació important serien, aquí ho mesurem en quilòmetres, gairebé...
I això per què?
Sí, els arxivers ja ho fem, això, que ens referim a metres, i quan és un gran volum, a quilòmetres de documentació. Sí, sempre impacta molt, això.
La veritat és que sí.
Sí. I llavors aquí tenim gairebé un quilòmetre 400 de documentació del període des de mitjans del segle XIX fins als anys 80 del segle XX, que pertany a òrgans judicials de Barcelona i que ja es considera documentació de caràcter històric. I per tant l'exposició que presentarem tindrà aquestes dues parts. Una dedicada a explicar aquesta organització d'aquest sistema d'informació de present d'aquest sistema d'arxius judicials, i una segona que mostrarà, en alguns casos per primera vegada, aquesta documentació històrica que es va salvar en aquestes actuacions. Per tant, el propòsit és una mica posar en valor aquesta feina feta i aquesta documentació.
El Miquel ens explica el contingut, el significat de tota aquesta exposició, però jo m'imagino que el públic s'estarà imaginant, a veure, quan jo arribi al hall de l'Arxiu Nacional de Catalunya per anar a veure aquesta exposició, amb què em trobaré? És a dir, de quina manera estarà exposada tota aquesta informació?
Tenim, per una banda, uns plafons, em sembla que són 14 plafons en les quals es fa una explicació amb textos i imatges d'aquest procés d'organització d'aquest sistema d'arxius judicials, i després tindrem les vitrines en el centre, ocupant el centre d'aquest espai d'accés de l'arxiu, on tindrem la mostra d'aquesta documentació que pròpiament ha ingressat, de caràcter històric, que pròpiament ha ingressat a l'arxiu. Tant la de l'arribada a l'audiència, en la que a més hem triat algunes peces que són especialment atractives perquè contenen plànols, dibuixos acolorits, i són, diguem-ne, boniques, i d'alguna manera són una mostra de les principals tipologies, i es pot veure una mica com evoluciona la forma d'aquests plets al llarg d'aquest període entre el segle XVI i el segle XIX. I després també hi haurà una altra part de vitrines on exposarem aquests documents que procedeixen dels òrgans judicials ja del segle XIX i XX.
S'ha de seguir en algun sentit l'ordre d'aquesta exposició, o es pot visitar...
Es pot visitar de manera absolutament lliure. Hi haurà, encara no tenim la data, però hi haurà un acte pròpiament d'inauguració, i a partir d'aquí doncs la tindrem a disposició dels santcugatencs i santcugatenques que la vulguin visitar en un període de temps llarg, aproximadament fins al mes d'abril.
Sí, que no tindran excusa.
Això mateix.
Molt bé. Justícia i arxius, aquesta exposició a mitjans de febrer, Miquel?
Sí, aquest és encara no tenim la data definitiva, però
de moment,
mitjans de febrer la tindrem disponible.
Perfecte, doncs hem parlat del passat, del present i del futur, o sigui que hem fet un repàs cronològic novament per el que podem trobar a l'Arxiu Nacional de Catalunya, i agraïm a l'Enric Tarradellas i al Miquel Pérez que avui ens hagin acompanyat. Senyors, que vagi molt bé el dia. Gràcies.
Moltes gràcies, igualment.
Bon dia.